Araujo, que surten de lesió. I pel que fa al temps, les temperatures aquest migdia, les més altes del país, s'acostaran als 15 graus.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç al dia.
Bon dia. Sant Vicenç dels Horts és la segona localitat de l'àrea metropolitana de Barcelona que proporcionalment més diners va dedicar el 2020 a les entitats del tercer sector. Així ho recull el nou baròmetre social del tercer sector que va presentar ahir l'àrea metropolitana i la taula del tercer sector. L'Ajuntament Vicentí va destinar a subvencions 50,74 euros per habitant, una xifra només superada per l'Ajuntament del Prat. La lectura global del baròmetre indica que el 92% de les entitats socials van intensificar esforços per fer front a la Covid. Ara ho explicarem a fons, avancem abans altres notícies en titulars. Salut agilita els tràmits per les baixes laborals per Covid. Des d'avui mateix, en cas de ser positiu per Covid, es pot tramitar la baixa i es rebrà l'alta automàtica 7 dies després, si no es demana el contrari. Les entitats comercials vicentines fan un bon balanç de la campanya de Nadal, malgrat la baixada de les vendes per la sisena onada de la pandèmia. L'impacte d'Omicron s'ha notat sobretot a la restauració. Es busca nom per l'aplicació Moneder. Els vicentins i vicentines podran decidir com anomenar aquesta eina a través de la plataforma Decidim SBH. Les propostes es poden presentar fins diumenge. La concentració que cada mes convoca la taula d'igualtat contra la violència masclista tornarà aquesta tarda al seu espai habitual, a la plaça Narcís Lunés. La previsió del temps ens arriba ara amb Carme Farner.
De cara a la tarda ja tindrem el cel força més asserenat. En qualsevol cas, avui la temperatura màxima quedarà més baixa. De cara al migdia, com dèiem, una temperatura una miqueta més suau i serà de cara a aquesta propera nit que, de nou, els núvols baixos tornaran a guanyar protagonisme. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Us parla Eva García. És dimecres, 12 de gener. Ara posem Sant Vicenç al dia. Sant Vicenç dels Horts és la segona localitat de l'àrea metropolitana de Barcelona que proporcionalment més diners dedica a les entitats del tercer sector. Així ho recull el nou baròmetre social del tercer sector que es va presentar ahir l'àrea metropolitana de Barcelona i la taula del tercer sector. L'Ajuntament Vicentí destina a subvencions a les entitats socials 50,74 euros per habitant, una xifra només superada per l'Ajuntament del Prat en prop d'un euro i mig. Aquest baròmetre és l'eina de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i de l'AMB, que cada any analitza la situació del tercer sector social i l'impacte que té. En aquest cas, les dades analitzades són de 2020. En total, l'Ajuntament de Sant Vicenç va atorgar més d'1.434.000 euros en ajuts a entitats del tercer sector. En xifres absolutes, aquesta quantitat és la sisena més gran de l'àrea metropolitana. Només superen aquesta quantitat les ciutats de Barcelona, l'Hospitalet, el Prat, Cornellà i Sant Boi. Miguel Comino és l'alcalde de Sant Vicenç.
Dono unes xifres que deixen clares quin és el compromís de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, d'aquest govern municipal, amb les qüestions socials i amb l'ajuda a la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts. No? Nosaltres valorem, evidentment, molt positivament les conclusions d'aquest baròmetre que ve a dir que Sant Vicenç dels Horts efectivament és el segon municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona que més es va esforçar econòmicament a ajudar les persones i a les entitats entitats que estaven patint la crisi de la Covid-19, en concret doncs a 1.400.000 euros extraordinaris que es van destinar a poder doncs, ajudar les entitats socials del municipi.
L'estudi recull les convocatòries municipals de subvencions excepcionals al tercer sector per fer front a la crisi de la Covid. En el cas de Sant Vicenç, s'hi recullen els ajuts a les entitats d'educació en el lleure i a la Unió Esportiva Sant Vicenç per fer els casals d'estiu, subvencions al sector comercial i a Càritas i a la Fundació Maria Auxiliadora, ho recorda l'alcalde.
Ajudar les entitats socials del municipi significa ajudar la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts, no? Van fer aportacions importants en qüestions de comerç, ajudar els comerços que van haver de tancar les seves persianes com a conseqüència del confinament que van patir en aquell moment. Van fer subvencions extraordinàries perquè les entitats i les empreses socials de Sant Vicenç poguessin fer casals d'estiu en aquell estiu tan complicat i que era tan important garantir que es poguessin celebrar aquells casals d'estiu per donar també aquest servei als famílies de Sant Vicenç, als nens i nenes de Sant Vicenç dels Horts. Van fer també un esforç extraordinari en les adendes als convenis amb les entitats socials, amb Maria Auxiliadora, amb Vaitat de Cafa, amb el Centre Infantil i Juvenil El Quijote i amb el Centre Diari Sant Josep, però també amb altres entitats com l'Esplai Flor de Neu. Per tant, nosaltres el que volíem en aquella època era poder garantir la viabilitat econòmica d'aquestes entitats socials, entitats socioeducatives del municipi que donen aquest suport a les famílies, especialment doncs, a les famílies que més necessiten.
Amb l'anàlisi de les dades comparades que ofereix el baròmetre del tercer sector, Comino considera que l'Ajuntament de Sant Vicenç va estar a l'alçada.
Aquell esforç en aquell moment va ser molt significatiu i vam haver de prioritzar, evidentment, no? Governar és això, governar és prioritzar i vam haver de posar els diners on calia posar-los en aquell moment, que era doncs, al costat de les entitats socials i de la gent que necessitava aquell suport en aquell moment. Per tant, un esforç important i és un esforç que comparativament no, s'ha demostrat que va ser prou seriós i prou important, perquè només el Prat del Llobregat, que a més és un municipi amb un pressupost significativament més important que el de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, doncs només el Prat ha fet aportacions de mitjana, diguem, superiors a la de Sant Vicenç dels Horts. Per tant, home, que Sant Vicenç dels Horts, un municipi doncs modest, un municipi amb moltes dificultats i amb moltes mancances, no? Sigui capaç de fer una aportació de més de 1.400.000 euros, que significa una mitjana de 50 euros per habitant, per entendre'ns, no? És prou important.
Més enllà de la lectura en clau local, el baròmetre posa de manifest que el 92% de les entitats socials de l'àrea metropolitana han hagut d'intensificar esforços per pal·liar la crisi social de la Covid. Per exemple, destinant-hi més recursos econòmics, més recursos professionals, reforçant el voluntariat o més hores d'atenció. El 56% de les entitats han readaptat els serveis i projectes per donar resposta a persones en situació de vulnerabilitat. En aquesta ampliació d'activitats, un àmbit que s'ha prioritzat força ha estat l'atenció a la salut mental. La gerent de la taula d'entitats del tercer sector, Anna Alvareda, explica quins són els principals col·lectius atesos per aquestes entitats.
Els perfils atesos que s'han intensificat més són les persones que viuen en situació d'economia submergida, les víctimes de violència masclista, les persones migrades, les persones sense llar o la població jove en situació de risc.
Col·lectius ja especialment vulnerables en una situació normal. El baròmetre indica que l'emergència social derivada de la pandèmia s'ha abordat de manera col·laborativa entre les administracions públiques i el tercer sector social, a més d'altres agents. Sobretot es posen en valor les relacions establertes entre les diferents parts, especialment durant les primeres fases de la pandèmia. El baròmetre també recull l'impacte econòmic del coronavirus a les entitats socials. El 64% de les entitats entitats han vist afectat el resultat del seu exercici econòmic, ja sigui per la disminució dels ingressos o per l'augment de les despeses. El finançament públic representa més del 71% dels ingressos de les entitats socials de l'àrea metropolitana. D'aquests ingressos públics, prop de la meitat prové de la Generalitat, el 35,6% dels ajuntaments, el 4,5% de l'Estat i el 10,6% d'altres administracions. En aquest sentit, el baròmetre del tercer sector recull que el 96% de les entitats socials pateixen impagaments de la Generalitat, el 96%. Més de la meitat de les entitats, el 52%, pateixen deutes dels ajuntaments i en el 30% dels casos és la Diputació de Barcelona qui protagonitza els deutes. D'altra banda, la pandèmia ha accelerat la digitalització del tercer sector, que ara té entre els seus reptes donar resposta a la bretxa digital entre els col·lectius atesos, a més de millorar el treball conjunt entre administracions i entitats i el seu finançament. Com sabut aquest matí, Salut agilita els tràmits per les baixes laborals per Covid. Des d'avui mateix, en cas de ser positiu per Covid, es pot tramitar la baixa i es rebrà l'alta automàtica 7 dies després, si no es demana el contrari. Hi ha 4 vies per comunicar a Salut un positiu que es detecti amb un autotest, un test d'antígens dels que us podeu fer a casa. Aquest positiu es pot comunicar a Salut per telèfon a les farmàcies adherides al programa oficial de test d'antígens ràpid, amb una e-consulta a La meva salut. També es pot comunicar al web citasalut.gencat.cat i, com a última opció, els positius per Covid es poden comunicar per telèfon al CAP o al 061. Un cop registrat al sistema el positiu, la persona afectada rebrà un SMS des d'on podrà identificar els contactes estrets i tramitar la baixa laboral. L'alta es farà efectiva de manera automàtica 7 dies després. Si passats aquests 7 dies la persona encara té símptomes o es troba malament, haurà de contactar aleshores sí amb el CAP perquè valorin el seu cas. Aquesta mesura vol facilitar la burocràcia a la ciutadania i alliberar els CAPs de fer tràmits administratius. Ràdio Sant Vicenç. Mentrestant, a Sant Vicenç dels Horts augmenten les hospitalitzacions per Covid. Ahir hi havia 8 persones ingressades a l'hospital per coronavirus, 2 més que el dia anterior. D'altra banda, la circulació del virus a Sant Vicenç continua baixant de manera lleugera però sostinguda des de fa una setmana. La velocitat de transmissió, la RT, baixa 3 dècimes i se situa en 0,9, mentre que el risc de rebrot continua disparat, tot i que baixa de manera minsa fins a 3.513 punts. Mentrestant, la vacunació avança, sobretot entre els més joves. El grup de vicentins d'entre 12 i 15 anys ja té la pauta completa al 63,5%, i entre la canalla de 5 a 11 anys ha rebut la primera dosi prop del 36%. Encara no han tingut temps de rebre la segona dosi. Pel que fa al global de la població vicentina vacunable, la pauta completa arriba al 78,9% i ha rebut la dosi de record al 35,4%. Unió de Botiguers i Sant Vicenç Suma fan un balanç de la campanya de Nadal, fan un bon balanç, tot i que asseguren que les vendes han baixat respecte a altres anys, sobretot a partir de l'augment de contagis de la sisena onada de la pandèmia. Les restriccions i la baixada de les vendes s'han fet notar, sobretot en el cas de bars i restaurants. Ja en període de rebaixes, aquests dies estan sent intensos pels comerços vicentins. Les ofertes i promocions s'ajunten amb els canvis i les devolucions dels regals nadalencs. Amb dues entitats comercials fan un balanç positiu del Nadal, malgrat les dificultats. Des de la Unió de Botiguers, Gemma Sinyol assegura que les vendes han estat més fluixes respecte a les de l'any passat, i des de Sant Vicenç Suma, Toni Volta qualifica la campanya com a agradolça, sobretot pel sector de la restauració.
Bueno, aquesta campanya de Nadal, les campanyes de Nadal sempre van bé, sí que és veritat, un pèl més fluixeta que la de l'any passat, sigui a lo millor, no sé, hi ha molta gent que està confinada a casa i les compres a última hora no les han pogut fer, podria ser una de les causes. Les campanyes de Nadal són bones, ajuden a que el rest de la temporada sigui d'una altra manera. Si no tinguéssim campanya de Nadal, segurament el rest de l'any seria més difícil, eh? Han anat un pèl per sota de la temporada, si fem la comparativa amb l'any passat. Però bueno, l'any passat també estàvem a una altra onada, hi havia molta por a sortir a comprar les grans magatzems o els centres comercials, potser aquest any estan a la sisena onada també, no sé, la gent potser ja ho té com, doncs com més normalitzat, i aquesta potser ha sigut la diferència, eh? Que hi ha hagut menys gent al poble que l'any passat.
Bé, la campanya de Nadal anava molt bé i al final se'ns ha estroncat amb tot el Covid l'última setmana. No vam poder acabar de rematar el Nadal bé, no? Perquè, vulguis o no vulguis, les restriccions d'última hora van fer una frenada. Amb les botigues una mica i amb la restauració molt, no? L'última setmana, les setmanies bons que són Nadal, Sant Esteve, la nit de Cap d'Any, això se'ns va anar a l'aire i el sopar d'empresa. Va ser una reculada. Al moment de fer caixa se'ns va estroncar. Un balanç de gadols. Botigues ha anat millor que no pas amb la restauració.
Sens dubte, l'activitat estrella d'aquesta campanya de Nadal ha estat la pista de gel a la plaça Narcís Lunés. Gemma Sinyol creu que s'hauria d'apostar per mantenir-la cada any.
Jo crec que ha sigut molt positiu. La gent, bueno, tot el que es pugui fer al poble i que sigui oci i convida doncs, a passejar pel poble i segurament doncs, a fer alguna compra més. A nosaltres ens agradaria. Però bueno, aquí ja suposo que ja és entra en altres parts, no? Doncs cada temporada ho tinguéssim ja com establert, bueno, pues, que tinguéssim aquesta activitat al poble cada any seria genial.
La Fira de Nadal també va ser una de les propostes per promoure les compres al comerç local. Alhora, des de Sant Vicenç Sumà es van fer altres activitats de dinamització a l'entorn de Vilavella. Ho explica Volta.
Sí, no es van poder fer totes com es volien fer, però si millor si es va poder fer. Bueno, vam participar amb la pista de gel, junt amb l'Ajuntament i la Unió de Botiguers, vam participar en diferents activitats, no? Les coses que vam fer al carrer, i es van fer coses. Les coses es van mirar de fer tan bé com vam poder, tot i que ens hauria agradat poder fer els actes que es van fer, unes capes que es van posar, això, que estaven pensades per fer-les per tot el que és la zona de Vilavella i per mobilitat i per tot això no es va poder fer, però s'estan fent coses i s'estan treballant per anar endavant, no? Per anar mirant de sumar. Aviam si aquest any ja és l'últim de la pandèmia i podem sortir del pou aquest que estem.
Una de les accions per promoure les compres als comerços vicentins va ser la campanya 70+30 de l'aplicació Moneder. Des de les dues associacions comercials creuen que la moneda local, aquesta aplicació, és una molt bona eina, però que encara cal recórrer més camí per promoure-la entre la clientela. Escoltem Sinyol i Volta.
La eina és molt bona, però sí que hi falta una mica més d'empenta, jo crec que per part de les botigues. Informació, perquè, bueno, tot i que s'hi ha donat molta, hi ha encara molta gent que no sap que existeix, llavors jo crec que és una feina d'anar treballant durant temps i segurament amb un futur serà molt bona eina.
Aquesta aplicació, el problema que té és que va començar que no estava prou desenvolupada. Quan va començar i fallava molt. I ara va bé, la gent s'hi ha agafat això el 270-30, però hi ha gent que està escamada que els primers dies no anava, que si em fallava, que si no, i costa de generar confiança un cop va començar amb desconfiar malament, no? I ara hem de fer de tots una mica incentivant perquè la gent la faci servir.
I un cop passada la campanya de Nadal, el comerç local està plenament capficat en les rebaixes, promocions i ofertes del producte vicentí.
Ara que estem els primers dies de rebaixes, també és els primers dies de rebaixes s'ajunta amb tots els canvis i devolucions dels regals de Nadal. Llavors hem començat a feinar. Això entre una cosa, entre els canvis i bueno, la gent que està buscant la rebaixa, doncs bueno, hem començat bé. Cada botiga té els seus descomptes i producte, doncs, producte de qualitat, producte doncs, el que estem acostumats a tenir aquí a les botigues de Sant Vicenç, ara amb un preu més rebaixat estem ja acabant la temporada, llavors bueno, és difícil trobar-ho tot, o sigui, ja tot entallat i tot, però bueno, el que hi ha està rebaixat.
Bueno, les rebaixes que està passant que cada vegada són com una pistolada de sortida, no? Allò que abans era tots el mateix dia, mateixa hora, no? Cada vegada s'estan fent campanyes més aviat, s'estan fent promocions més aviat, sobretot les grans marques, i això dificulta molt el que el botiguer com fa les rebaixes sigui tan llamatives com abans. El que sí que s'estan fent i està anant prou bé. Tot i havent les restriccions, les botigues van treballant bé.
Si la pandèmia ho permet, el comerç local tornarà a sortir al carrer el cap de setmana de la setmana que ve per la mostra comercial, agrícola i gastronòmica. Moltes activitats comercials estan encara pendents de canvis en restriccions i mesures de seguretat, però el que sí que ha avançat a Ràdio Sant Vicenç, la presidenta de la Unió de Botiguers, és que tornaran a apostar pel showroom.
Bueno, tenim el showroom com cada temporada i bueno, a veure què tal, a veure què ens prepara, no? Perquè això és com una miqueta a veure què passarà, si ens deixa, si es pot fer, si depèn com vagi la pandèmia, si es poden fer les coses o no. Això quasi que és sobre la marxa.
El programa d'activitats de la mostra comercial, agrícola i gastronòmica i de la Festa Major d'hivern ja es pot consultar al web municipal. Ràdio Sant Vicenç. L'aplicació Moneder sobre camí, ho esmentàvem ara fa un moment, i ha arribat el moment de posar-li nom. Els vicentins i vicentines podran decidir com anomenar aquesta eina a través de la plataforma Decidim SBH. Les propostes es poden presentar fins aquest diumenge, 16 de gener. Es tracta d'una participació altruista de la ciutadania per tal de fer-se encara més seva l'aplicació Moneder. Les propostes presentades es podran votar també a través de la plataforma Decidim SBH del 17 al 23 de gener. El cap de setmana de la mostra, a més, es podrà votar presencialment a la carpa situada al carrer del Pas del Llop. De moment, estem en fase de presentació de propostes per anomenar l'aplicació Moneder fins aquest diumenge. La concentració que cada mes convoca la taula d'igualtat contra la violència masclista tornarà aquesta tarda al seu espai habitual, a la plaça Narcís Lunes. Aquesta mobilització es fa el primer dimecres de cada mes per rebutjar públicament els feminicidis i recordar les dones assassinades per les seves parelles i exparelles i els fills i filles que també pateixen aquesta violència masclista. El 2021, 43 dones van morir assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya i 30 menors van quedar orfes. La concentració convocada per la taula d'igualtat és aquesta tarda a les 7 a la plaça Narcís Lunes. Davant de qualsevol cas de violència de gènere, podeu trucar al 900 900 120. És gratuït, confidencial i presta atenció a les 24 hores del dia. 900 900 120. Per emergències, truqueu al 112. Els clubs de lectura de la biblioteca comencen l'any a ple rendiment. El Club de Textos Teatrals, el Margarida Xirgo, comentarà aquest divendres l'obra La Casa del Dolor, de Víctor Sánchez. El de narrativa, el Club Prometeu, centra aquest mes les reflexions al voltant de la lectura de La Dona de la Seva Vida, de Xavier Bosch. Aquest divendres, Miguel Ángel Duque guiarà les reflexions al voltant de l'obra teatral de Víctor Sánchez. Posteriorment, el Club Margarida Xirgo podrà veure La Casa del Dolor, al Teatre Nacional de Catalunya, gràcies al projecte Llegir el Teatre. Montse Collazos és la directora de la Biblioteca Les Voltes.
El proper divendres, 14 de gener, a les 6 de la tarda, es reprèn l'activitat cultural de Les Voltes d'inici d'any amb el Club de Lectura Margarida Xirgo de Textos Teatrals. Comentarem La Casa del Dolor, un text escrit per Víctor Sánchez Rodríguez, que pertany al projecte Llegir el Teatre, un projecte que es du a terme gràcies a la col·laboració del Teatre Nacional de Catalunya i el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. A la Casa del Dolor, una família reuneix per celebrar que el fill del seu fill Juli ha acabat la carrera de piano. I han preparat un festí, però el Juli no es presenta. I davant d'aquesta inquietant desaparició, la família encara la situació com pot i es desvetllen secrets d'una família aparentment perfecta, però que no ho és tant.
I per acabar el mes, divendres 28, el Club de Lectura Prometeu abordarà el rerefons de La Dona de la Seva Vida, del periodista Xavier Bosch.
I aquest mes de gener, divendres 28, comptarem amb la visita de Xavier Bosch, escriptor i periodista català, per comentar la seva darrera novel·la, La Dona de la Seva Vida. Una novel·la que relata d'una forma molt lleugera i dinàmica un tema realment cru, que és el tema dels nens robats. La sessió la dinamitza la Carme Via i tothom hi és convidat. Tenim exemplars a la biblioteca que podeu venir a recollir per llegir.
El Club de Lectura Prometeu es reunirà divendres 28 a les 7 a la biblioteca i comptarà, com sentíem, amb la presència de l'autor de l'obra, Xavier Bosch. Per més informació sobre aquests i altres clubs de lectura de la biblioteca, podeu enviar un correu a lesvoltes@sb-ac.cat o demanar informació a la recepció de Les Voltes. Més enllà dels clubs de lectura, Les Voltes també viurà intensament la Festa Major d'hivern i la Mostra. La biblioteca proposa tres tallers al carrer relacionats amb el consum responsable i els productes de proximitat per totes les edats. D'una banda, dissabte, el dia 11, el dia 22, a les 11 del matí, hi haurà un taller de plantes aromàtiques adreçat a infants de 5 a 11 anys. S'elaboraran cosmètics perfumats amb espígol, romaní i roses. A la tarda del dissabte de Festa Major, a les 5, els més grans podran aprendre a fer sabó amb oli reciclat. I diumenge de Festa Major hi haurà dues sessions d'un taller per promoure el reciclatge i crear planters i testos reciclats. S'adreça a infants i famílies i es farà el diumenge de Festa Major, 23, a les 11 del matí i a les 5 de la tarda. Ho explica Toni Muñoz al programa Voltes al Dial.
Tenemos la Festa Major d'Estiver i la Biblioteca Les Voltes farà la seva petita aportació. El dissabte 22 tindrem un espai al carrer on farem a les 11 del matí farem un taller d'herbes aromàtiques per al públic infantil i a les 5 de la tarda farem un taller de fabricació de sabó per a la roba amb oli usat per al públic adult. I el diumenge 23 a les 11 tornem a fer el taller de llavors, planters i testos reciclats. Aquest taller és un taller familiar i infantil. I a les 5 de la tarda tornem a fer el mateix taller que ja vam fer en altres ocasions, aquest taller de llavors.
Les activitats de la biblioteca a la mostra es faran a l'Espai Hort, al lateral de la carretera de Sant Boi, entre els carrers del Pas del Llop i Antoni Gaudí.
Sant Vicenç del Dia.
Amb això arribem al final d'aquest Sant Vicenç al Dia. Tornem demà a partir de la una amb més notícies de proximitat. Gràcies, que vagi bé.
raining cats and dogs in this gloomy old town.
I'm lost, it's dark in the city. I'm lost, it's dark in my soul, but I am your lighthouse. Shines on me, shines on you, and the dream of my heart, and the rest of my heart. I say, and I miss you. I come for you now. For you now, I come for you now.
say it one time.